A menudo los hijos se nos parecen.
Pare Àngel, estem escoltant, sí, estem escoltant i estem en directe, Pare Àngel, no passa res, encara que la gent... Estem vostè i jo raonant de lo que ens passa a les dones quan som mares, no? I estem treballant. I estem escoltant a Joan Manuel Serrat en esta cançó de Esos Locos Bajitos. I antes d'entrar en la figura de Sant Josep, parlàvem en aquestes persones que, per desgràcia, no tenen pare perquè ha faltat o perquè l'home no ha volgut tindre el rol de ser pare, i com la gent busca aquesta figura paterna. I vostè me dia, si la troba.
Si la trobo. És que si no es viu en una orfandat enorme.
Perquè necessitem aquesta figura.
Sí, avui abans eren els retors o els mestres, ara són els psicòlegs, no? Oh. Sí, pues, per tant, aquest paper que és orientador, estimulador, animador, que el fa traure de la falda de la mare, que el fa encarar-te en la vida, aquest paper, aquest rol que tradicionalment ha estat unit al baró, encara que no estiga per fet, no? Sinó per tradició, aleshores això avui pues, a voltes no se té, no? I l'absència del pare, o del paper del pare, parlem així, pues, a voltes es ressentís les persones, no?
És el dia del pare, és el dia de Sant Josep. Si ens adentrem en esta figura, en la figura de Sant Josep, què podríem... és el pare que va criar un fill que en teoria no era el seu fill.
Està la grandesa. Bueno, abans comentava de que tots els pares són adoptius, perquè encara que sàpies que porta els teus genes, en últim terme l'adoptes, no? El fas teu. I de fet, pues, a l'hora de la veritat, què és el que fa que uno sigui pare o mare? Pues, la criança i l'educació i l'amor que pots transmetre. L'element físic o biològic, pues, és el que menys, no? Pues sí.
Clar, però vostè acaba de dir, ahí está la grandesa.
La grandesa és que uno sabent que és inclús engendrat per tu, tu l'assumisses com a fill teu. I per tant, lo biològic està, però lo que realment fa gran a un pare és el fet de que tu a ese fill, siga engendrat o siga adoptat o siga com siga, tu l'assumisses com a fill, li transmetisses pues, i sa criança, i sa educació, i sos valors, i sa afecte, i sa amor que tota persona necessita.
I sa protecció.
Dic, algú va escriure, diu, sempre són pares adoptius, en últim terme.
A més de la grandesa, què podem destacar o què podem ressaltar? O en què ens tenim que fijar, que potser no ens he fijat en la figura de Sant Josep?
La figura de Sant Josep és un tan curiosa, no? Perquè apareix en el Nou Testament només en dos evangelis, el de Mateu i el de Lluc. I només apareix ahí, en la infància de Jesús, vinculat a la infància de Jesús. Després desapareix. No se sap res. De fet, esta figura va ser un poc controvertida, en el sentit de que no sabíem explicar-se molt bé quin era el seu paper. I, de fet, pues, durant molt de temps va estar pues, un poquet aixina marginat, deixat a l'ombra, sobretot per a destacar la figura de Maria. És tradició que l'han fet una persona major, quan seria un xaval de 16-17 anys.
Ni idea, eh? Ahir sí que m'ha quedat...
És a dir, penseu que els matrimonis en les cultures estes, pues ella una volta podia engendrar 13 anys, 14 anys, 16, 17, pues s'exercia el matrimoni, no? la vida, l'expectativa de la vida era molt curta, als 45 ja en quedaven pocs. Per tant, l'edat, diríem, fèrtil, s'avançava. I també amb això la maduresa, perquè un jove a aquesta edat ja tenia que ser capaç de portar una família, de tindre un treball estable, i per tant de poder assumir la responsabilitat d'un treball i d'una família. Aleshores, no hi havia joventut com a període de transició entre infància i maduresa. Simplement es passava de la infància, de ser xiquet, a ser adult.
I d'on hem tret, us han tret de context en quant a que era un home més major, fins i tot diuen que Sant Josep, quan la Mare de Déu li la presenten, ell ja era un home entrat en anys.
A veure, hi ha una manera. La manera de destacar la virginitat i la de Maria és fer a l'altre major.
Val.
Com el qual li han fet una mala passada. Després, també, hi ha un altre element controvertit i discutit entre catòlics i protestants. En l'Evangeli parla en un moment, este no és el fill de Maria, no són els seus germans, Jaume, tal, les seues germanes no viuen entre nosaltres. Això ha portat a discussió, perquè la concepció és que Maria engendra el seu fill primogènit, no?, però no es parla de que després tingueran altres fills. Això utilitza la paraula germans, germans, és a dir, germans carnals, en llatí, no? Ai, en grec. Això va portar a una sèrie de problemes. Com conjugar això? Una d'elles, segons els protestants, Maria va ser verge en la seva concepció de Maria, de Jesús, però després va tindre altres fills. Altra concepció és dir, en aquell temps s'anomenava germà, no sols el germà carnal, sinó els que avui diguem cosins. I de fet, aquests noms apareixen també vinculats a Maria de Cleofàs, que és familiar de Maria. Doncs està referint-se a fills naturals, està referint-se a cosins, a aquest sentit de família més ampla, pot ser. I en l'Església Catòlica s'ha admès esta. Però els mateixos pares, en el cristianisme primitiu, també això es creava un problema. I aleshores van dir, no, estos són fills, però de Josep, d'un primer casament.
Això és el que jo tenia entès, que era un home major, que ja tenia fills i que s'havia després casat, perquè havia enviudat.
Però tot això no deixa de ser una teoria. D'aquesta manera es conjuga que tots aquests que diu els seus germans i germanes no serien fills de Maria, sinó serien fills de Josep en un primer matrimoni. Vale. Pues bueno, ahí està la cosa. I arguments per a un sentit i arguments per a l'altre, pues se tenen. Jo dic el que l'Església diu i els protestants pues, també. No? Però que no n'hi ha base per a dir està la veritat i l'altra. Si no n'hi ha la tradició catòlica, doncs està aquí. I això també explica que potser pues, hi ha representació de Josep com a una figura major.
Més major.
No? En la iconografia de Sant Josep també hi ha un detall curiós, perquè després, en el segle IV i entre el IV i el VII, hi ha una història escrita, clar, per omplir els relats evangèlics, no? Els evangèlics són tan escuetos que en els segles posteriors n'hi ha uns evangèlics apòcrifs, que es diuen, posteriors, que intenten omplir algunes d'aixòs llacunes que deixen els evangèlics. Però entre el segle IV i VII n'hi ha una història de Josep el Fuster, que bueno, és de lo més exòtica i de lo més estrambòtica.
Sí.
I també per reacció a aquesta història un tant fantasmagòrica de pues és possible que en l'Església es silenciara o es deixara un poc a l'ombra la figura d'este personatge. De fet, en l'Església d'Occident no apareix la figura de Sant Josep com a devoció, és molt recent. La seva festa es va introduir en el calendari romà en 1479, abans ni siquiera se le considerava sant. Durant el segle XVI aflora la devoció de Sant Josep i Santa Teresa es compta entre les seues més grans devotes. En 1729, Benet XIII va inserir el seu nom a la lletania dels sants, que no apareixia en la lletania dels sants. En 1870, Pius IX el declara patró de l'Església Universal. I, per tant, és una figura que ha anat adquirint amb el temps, i parlaríem dels 400 anys, segles anteriors, va adquirint un relleu que fins a aquest moment no havia tingut. És un personatge que apareix en la Bíblia, com dic, en els dos, dels que no es conserva ninguna paraula. No n'hi ha ninguna frase atribuïda a Sant Josep. I, per tant, pues si era mut, podíem dir que era mut, perquè no es conserva ninguna paraula. Es conserven uns fets molt escuetos, molt escassos, de la seva figura. Apareix, òbviament, en la Concepció, no? Segons Mateu, ell està desposat amb Maria.
Sí.
I això ens crea també un dubte des de la nostra mentalitat, perquè nosaltres es casa i tenen relacions. Com si estava desposat amb Josep, Maria? Després li diu a l'àngel que no havia tingut encara relació. Sí. I això s'explica des de la concepció que tenien els jueus. Els jueus feien els desposoris, que seria avui com això de compromís o la paraula, no?
Sí, sí, quan te demana, la pedida.
La pedida, no? Uh-huh. I des d'aquest moment, aquesta persona ja era marit i muller, però no vivien junts fins a l'any següent. Cada un encara estava en casa dels pares, però ja se consideraven marit i muller. I, de fet, si en aquest temps la parella tenia relacions, era una cosa mal vista.
Sí.
Però no passava res. Però si la dona en aquest moment, en aquest període, fins que es començaven a viure junts, es quedava embarassada, era considerada adúltera. Mm. Perquè ja era dona de Josep.
Sí, sí, sí.
Al cap d'aquest any, el marit anava a casa de la nòvia, en este cas, i ja se l'emportava a sa casa. L'anunci de l'àngel està en ixe temps de desposori, que es diu. Aleshores, Maria, per això diu, estava desposada, però encara no mantenia relació. I sí que apareix en la Bíblia que ell és el primogènit, és el primer de la relació de Josep i Maria, no? Això queda també constància. Després apareix també a l'hora de plantejar-se Josep, què fa? Als seus ulls, seri. I per tant, la podia denunciar. Denunciar era significava apedregar-la.
Sí, sí, sí.
I ell diu que com era just, pues no renuncia a ella, però no la denuncia. Aleshores, quan té aquest somni, que li diu assumís. Perquè en aquell temps també el que feia que un pare, un baró, assumira el fill no era el fet de ser engendrat, no se tenia massa clar la relació entre el semen i l'òvul, sinó el pare era pare quan el xiquet se'l posava en els seus genolls, posava els seus, i li posava el nom. Era una manera de dir, com designar la propietat, este fill és meu. Aleshores, fora o no fora biològicament seu. Ahí començava a ser pare. Però en este cas curiós, el que li posa el nom no és Josep, és Déu el que li diu, i li posaràs el nom de Jesús. Aleshores vol dir que aquest fill no és fill de Josep, perquè no és Josep el que li ha posat, li ha donat el nom, sinó el, ha sigut Déu el que li ha dit posa-li aquest nom, perquè aquesta criatura pertany a Déu. És una cosa curiosa que a voltes, pues, perquè en aquell temps posar el nom no era només posar un nom com ara, el que m'agrada, sinó era donar-li també una funció, una missió.
I un linatge, i un, és a dir, un linatge de la casa de...
Clar, perquè el llinatge es portava, la portava el baró, no el portava la, la mare, no? I Josep és fill, en la Bíblia, en Mateu, n'hi ha una genealogia, com un arbre genealògic, sí, no? I l'arbre genealògic s'acaba dient Jacob, Jacob engendrà a Josep,
sí,
de la que naixqué, de, espòs de Maria, del que naixqué Jesús. No diu Jacob engendrà a Josep, Josep engendrà a Jesús.
No.
Tota la genealogia es basa en això. David engendrà Salomó, Salomó engendrà Tada, Favorer, com n'hi ha com un arbre genealògic per a unir a Jesús en Abraham, en la figura d'Abraham. I sempre va, el pare engendra el fill, el pare engendra el fill, el pare engendra. Quan arriba aquest moment, Jacob engendra a Josep, Josep, lo lògic és que haver dit Josep engendra a Jesús, no, diu, i Josep, espòs de Maria, de la que va néixer Jesús.
De la que va néixer Jesús.
Ell en aquest moment assumís a Jesús com a fill seu, no? Des del moment en què se'l posa en els genolls i li dona el nom que li han dit. Apareix també en el moment del naixement. Es trasladen des de Galilea a Belén, o bé vivien a Belén, això no està clar. Lo cert és que apareix ahí. Apareix en l'escena entorn del naixement, apareix en l'escena de l'adoració dels pastors, apareix en l'escena de l'adoració dels mags, no? Ahí apareix la figura. Apareix després també en la fugida, a Egipte. Que només apareix en Mateu, no apareix en Lluc. En Lluc no se'n va a Egipte. Això és molt llarg d'explicar, però...
Però són coses que, de veritat, a mi se me... Tinc aquesta relació de que desapareix, que apareix o desapareix. No, jo tinc més la relació de que va apareixent en aquests moments. Jo no tinc la versió de que en algun moment donat no està en aquests punts, eh?
No, doncs en aquests moments està present, no?
Sí.
En la fugida d'Egipte, no? Després quan retornen a Nazaret, no? I després apareix en Lluc, ahí s'acaba la figura de Josep en Mateu, quan tornen a Nazaret i diu que el xiquet va créixer en estatura, en gràcia davant de Déu i els homes, punt. Però, també hi ha una escena que presenta Lluc, que és la presentació en el temple.
En el temple. Ahí és on a mi me desapareix.
Val. Els 40 dies, que era la quarantena en què una dona podia... relacionar-se durant aquest temps era que havia tingut, era impura, no? No perquè fora algo malo, sinó perquè era algo gran. Donar a llum creava com un gran poder, i qui s'acosta en aquest moment a una dona que està empoderada, com diguem avui. Al cap d'aquests 40 dies es feia la purificació de la dona, que ha sigut costum fins fa 4 dies, no? I es presentava al fill primogènit. Es consagrava a Déu. El fill major, en aquell temps hi havia la concepció de que tot el que tens te'ho dona Déu. I tu no pots acaparar-ho tot. Per tant, la primera gavella del camp no és teua, ni la tens que oferir a Déu, com a reconeixement de que tota la collita ve d'ell. Per tant, el blat de la primera gavella es feien uns pans, i uns pans que es presentaven al temple. La primera cria del ramat, en l'època en què parien les femelles, no te la pots quedar, ni la tens que restituir a Déu, com a signe de que tot això és un bé Déu d'ell, no? I per tant, pues, tu li oferies la primera cria del ramat. en forma de sacrifici, que tenia dos formes: o bé sacrifiques l'animal i després menges d'aquesta carn, o bé la fórmula de l'holocaust, aquest animal es crema, és a dir, com ni siquiera amb el menge, i l'oferien en el... En els fills passa el mateix. Els fills era una possessió, i per tant els fills també es consagraven a Déu. En altres cultures cananees pròpies d'allí, hasta el fill se sacrificava. La lògica és la mateixa, eh?
Sí, sí.
No distinguissin entre un corder i el fill. Per tant, és la mateixa lògica. El primogènit es sacrificava, i s'han trobat pues, en gerres, cossos de xiquets soterrats junt a la llar, el lloc del foc.
Sí, 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 sí.
Els jueus van renunciar a eixa, per inspiració de Déu, a eixa sacrifici humà. Hi està la figura d'Abraham que va sacrificar i Déu li diu no el sacrifiques, clar, i sacrifica un corder. Pues en la tradició jueva el sacrifici de l'àpers del xiquet és substituït per el sacrifici d'un animal. Però tu tens que presentar-lo i consagrar-lo a Déu. Simplement que després el pots rescatar. Quan van a presentar-lo al temple, van a oferir-lo a Déu com a la primícia, com a fill primogènit. I el rescaten. En este cas, pues, com eren pobres, pues, dos coloms o dos tórtores. Qual indica la condició econòmica d'aquesta família.
Sí, sí.
No torna a aparèixer després la figura de Sant Josep fins que Jesús té 12 anys, que era la majoria d'edat. Fins a aquests 12 anys el xiquet estava qualificat al nivell de la mare. La mare i el xiquet no entraven a la sinagoga perquè eren considerats sers inferiors. Als 12 anys es feia el rite de la bar misbà, segons la qual el xiquet llegia, entrava ja a la sinagoga, es posava el mantell, el llegia la Bíblia i era considerat cristià adult i, per tant, ja podia participar en els adults jueus en les cerimònies. A aquesta edat, Jesús va al temple en peregrinació, com tots els anys anirien, i a Jerusalem, i el xiquet no es perd. A nosaltres ens agrada més que el xiquet es perd.
No es perd.
Es queda, diu l'Evangeli. Els pares se'n tornen i quan se'n tornen dona compte que ni un ni l'altre porta el xiquet. I se'n tornen a buscar-lo i el troben en el temple parlant amb els sacerdots. Però sempre ens ha dit el niño perdut i trobat en el temple. No, el xiquet diu que es queda.
Sí.
Com un gest de, en el moment de la meva maduresa, jo ja prenc decisions per mi mateix. I quan sa mare li diu, ton pare i jo estàvem buscant-te, quin despago? Diu, no sabíeu que jo tenia que estar en les coses de mon pare? I quan diu mon pare, com li sentaria això als oïts de Josep? Està dient, jo tinc el meu camí, vosaltres no podeu decidir per mi? I per tant jo tinc que ocupar-me en les coses de mon pare. És com si diguérem la declaració de la seva vocació, de la seva condició i de la seva vocació. I ahí acaba la figura de Sant Josep.
I ja no,
ja no apareix ningú referent. Només apareix quan ells li diuen i no és este el fill del fuster en una ocasió? Que Sant Josep tampoc era fuster. Fuster... En una societat especialitzada com la nostra, està el fuster, està l'obrer, està l'altre, està el... No, en aquell temps no n'hi havia tanta especialització. El fuster, el que diguem fuster, era el que igual el feia una xapussa en casa, que t'arreglava una paret, que t'ho posava una finestra, que t'arreglava el forcat, era el que avui diríem un artesà.
Per lo tant... José el carpintero, res?
De carpintero com a fuster, com si diguem fuster especialitzat, no. Era un... Pues uno que fa de tot i que es guanya la vida així. I probablement en el temps de que Jesús és un crio, al costat de Nazaret es va crear una ciutat nova que es deia Sèforis I en aquesta ciutat nova, pues, era una de nova planta. Probablement el més lògic és que Josep i Jesús treballaren pues, d'artesans, no?, en la reconstrucció, o en la reconstrucció no, en la construcció d'aquesta ciutat de Sèforis. Després no torna a aparèixer la figura de Josep. I fins i tot en el peu de la creu està Maria a soles. Sí. I com està a soles i està baix la tutela de Jesús, perquè una dona no podia viure a soles, tenia que estar baix la tutela d'un baró, en aquest moment en què Jesús mor, passa la tutela de Maria a l'evangelista Joan, ahí tens a ta mare. La qual cosa suposa que Josep ja havia mort.
Però no n'hi ha ningú moment en què sabem que ha mort Josep. És la figura, només complís el que té, o és, o té el protagonisme que té durant el temps en què Jesús, com a fill adoptiu,
en la Bíblia sí, eh? Després ja els evangelis apòcrifs es començaran a posar més coses, però en els evangelis de Mateu i Marc la figura de Josep acaba amb la infància de Jesús.
Entonces, la Iglesia vol posar en valor a Sant Josep com a pare.
Com a pare, pare adoptiu, pare putatiu, que es dia, no? Que l'expressió siga... I, de fet, d'ahir ve Pepe.
Pare putatiu, no?
Era... Posaven Josefus, pater putativus, Pepe, però no, per no escriure i resumir,
sí,
posaven P punto, P punto, Pepe.
No tenia... Sí. Això també, jo crec que els oients també ho desconeixen.
D'ahir ve l'origen del Pepe, vull dir, on posaven Josep, Josefus, posaven després, per resumir i no posar sempre padre putativo, pues posaven P punto, P punto.
I la figura del sant, de Sant Josep, apareix posteriorment.
Sí, com a sant, com a figura en el santoral,
Però així com de la Mare de Déu, se sí, parla de les restes, d'on pot haver estat... És a dir, que ella també va ser una... com Jesús, és a dir...
Mor, però sabent que mor, no? No n'hi ha sepulcre de Maria.
No n'hi ha sepulcre de Maria.
Perquè Maria és assumpta al cel, no?
Exacte, igual que Jesús.
Però de Josep no sabem res.
No sabem. I, sin embargo, jo sé que sí que s'ha volgut posar molt en valor la figura de Sant Josep en aquests últims anys, sobretot
sí,
en aquests
sí,
últims
sí,
anys.
Sí, en aquests anys, inclús el mateix papa francès, sí, pues en ocasió del 150 aniversari de la declaració de Sant Josep com a patró de l'Església Universal, per Pio IX, no? Pues va escriure en una carta apostòlica que diu Patris Corde, és a dir, padre del en el corazón, no? I d'ell pues, diu coses molt boniques, diu d'ell, per resumir aixina, no? Ràpidament, pues, proposa com a set temes de Sant Josep. És el pare estimat, és el pare ple de tendresa, és el pare en l'obediència, en la fidelitat a Déu, és el pare en l'acollida, és el pare del coratge creatiu, de la valentia creativa, és el pare treballador, és el pare en l'ombra. I, de fet, dedica aquesta carta a tots aquells que no viuen en el protagonisme, que no estan sempre en el candeler de la història, no? Sinó que estan allà on estan, fent la seva tasca com la millor saben fer, no? I això és la grandesa de que va estar en el seu lloc fent el que calia i el millor que sabia.
Pare Àngel, jo crec que sí que hem deixat ben clar el que era la figura de Sant Josep perquè la gent ho retinga en la seva memòria i pense la capacitat que té que tindre un per a només fer el que li toca fer i no voler tindre més protagonisme.
Ell va assumir que havia entrat en la història de Déu, que el seu paper era portar endavant la criança, educació d'aquest xiquet com a seu, o ho va fer, i ho va fer pues, sense tocar, diríem, els platerets, i sense buscar ningú reconeixement, no? De fet, pues, tampoc li van fer fàcil, eh? No li van donar ninguna pensió, no. De Déu, no. Li va tindre que treballar.
Demà es celebra Sant Joan i se fa...
Sant Josep.
Sant Josep, i se fa algun tipus de celebració especial?
No, és la missa que es dedica en acció de gràcies per la figura de Sant Josep. No n'hi ha ninguna... la tradició no ha hagut ninguna cosa especial. Al ser fuster, el gremi dels fusters el va assumir com a patronatge, en el seu patronatge. I per tant està vinculat als fusters, i d'ahir que els fusters en la seva festa cremaren les coses o les deixalles que tenien, no? I ahir comença l'origen de la festa de les falles. Després també està vinculat al patrocini de l'Església, és a dir, si va cuidar de Jesús, que és el cap de l'Església, també tindrà cura del cos de l'Església, que som tots nosaltres, no? I després és també patró dels moribuns. Per què? Bueno, des d'aquesta llegenda que Jesús, que moriria en la presència de Jesús, no? Per si va morir abans de la mort de Jesús, no? Pues també es fa patronatge d'aquelles persones que estan en el moment del trànsit o del trànsit de la mort, perquè en aquest moment també senten que, igual que Josep va sentir la presència de Jesús prop d'ell, també ells l'experimenten. I és el patró o patronatge el que vela sobre la figura dels moribuns.
A mi m'interessava molt parlar d'aquest tema perquè, clar, ara estem tots pendents de les falles. Per exemple, avui se fa l'ofrena. L'ofrena a la Mare de Déu. Però no se parla en cap moment de Sant Josep.
No, es farà la missa, assistiran les falleres a la missa de Sant Josep, això sí, no? Però la falla està més centrada en la figura de la Mare de Déu de Sant Parats com a patrona de la Comunitat Valenciana, no?
Sí.
Ahí se centra. A més, sí que n'hi haurà... De fet, n'hi ha una ofrena de flors en el pont de Sant Josep, a la imatge que n'hi ha allí de Sant Josep, és a dir, que n'hi ha certs detalls i gestos que vinculen la falla, les falles, a Sant Josep.
Però és que en Sant Josep sempre passa igual, tenim certs detalls i gestos.
Però ha passat igual que la història, igual. Ell està sempre en un segon pla.
Igual, de fet el Papa reclama que li donarem el seu lloc.
Sí, que recuperem aquesta figura i l'admirem en Mateu com a un home fidel a lo que Déu li diu. Lluc no subratlla tant aquesta idea, sinó la idea de la incomprensió, és a dir, que no acabava d'entendre aquell xiquet, no? I ressalta aquesta incomprensió, no el comprenc, però ho assumisc, ho accepte. Igual que Maria, no ho entenia tot, però ho guardava en el cor, se suposa també. I pots pensar que en la influència del Jesús en la seva criança, la figura de Sant Josep, en aquests aspectes de tendresa, d'amor, de treballador, i també pensar que probablement Jesús s'hi va aprendre a dir a Déu pare o papà, en el seu idioma Abba, que és papà, probablement seria també des de l'experiència de tindre a un pare en aquesta condició.
És un bon moment per a posar en valor a estos pares que, bueno, que no són pares biològics, però que sí que fan el paper de pare, perquè en teoria, no, en la realitat, el gran treball el fa el que el cuida dia a dia, minut a minut, segon a segon, hasta que aquesta persona té prou
per a caminar per ell mateix.
Exacte. Per això crec que sí que li devem este raconet, i jo almenys en el programa que nosaltres tenim sí que necessitava posar-lo en valor.
De fet, en la seva iconografia és curiós també, perquè sempre apareix junt amb la figura de Jesús. No apareix un Sant Josep a soles. O el porta al braç, o és més crescudet i està al costat, o apareixen les ferramentes de la fusteria, no? Sí que hi ha un detall que la gent tampoc sap. Per què porta un bastó en floretes?
Florit. Ah. Jo sí que m'he adonat, Conter, lo que no sé és per què.
Perquè, segons i sa llegenda, quan Maria es promet, pues n'hi havien varios candidats, no? A ser el, a desposar-se amb ella. I aleshores què fan? Pues mira, cada un que porta una vara. La posem així en l'altar o en la taula i la vara que florisca i se serà
l'elegit. Sí.
I segons i sa llegenda, pues la vara que va florir era la de Sant Josep. I per tant ell va ser designat com a el futur espòs de Maria. Per això la vareta amb, amb floretes. Pues... Tot té la seva explicació, el passa que moltes voltes assumim en la iconografia, tornem a pintar Sant Josep i tornem a pintar les mateixes característiques sense saber l'origen de cada un d'aquests símbols.
A més, a mi no me ve al cap sense ser un home major, eh?
Però sempre apareix com un home pues, amb barba, moño llarg, vestit a la, a la, a la modo jueu, no? En les seues ferramentes de treball, no? I sempre vinculat a la figureta de Jesús, o menudet als braços, o més crescudet junt al banc del fuster. Així és com ha sigut representat. Si va ser aixina o no, pues, però podem sospitar que bueno, pues ja ha dit en quina era l'edat en què normalment es feien els desposoris.
Que està molt bé també, que se puga explicar tot. Pare Àngel, guardia, a mi m'agrada molt això de guàrdia del convent franciscà en París.
No guardi el convent, guarda els frares.
Me pareix...
Soc el responsable o el custodi, no és com, perquè guardià avui té sentit un guàrdia, no? Un guàrdia municipal, no?
No, per a mi no, el guardià és un altre sentit. No és el mateix un guàrdia que un guardià.
És el que cuida, el responsable.
Per a mi les paraules tenen molt de simbolisme.
També.
Em pareix que sí.
No, en temps de Sant Francesc s'utilitzava una altra paraula, que ell no la va voler. S'utilitzava la paraula prior. El prior era el que és primer.
Sí.
El que prioritza. Sí. No? Sant Francesc no volia que ningú dels seus germans fora primer que ningú. I per això va buscar la paraula de ministre, és a dir, el servidor, no? El que fa de custodi, que custodia, el que guarda, pa que no... per a rebutjar, i de fet expressament rebutja la paraula prior.
Un plaer, com sempre, escoltar-lo i guardar este xicotet homenatge a... per al qui vulgui escoltar-lo.
Qui vulgui escoltar-lo. Però almenys pues, sap lo que n'hi ha, dic que moltes voltes avui la ignorància és tan gran que porta a prejudicis o a fer coses sense saber per què. No? I no saber per què es vincula les falles a Sant Josep, no? I no saber la figura de Sant Josep què és, es celebra, es festeja, es porta una corona, però moltes voltes mos falta i sa referència a la persona concreta que hi ha darrere d'eixe nom o d'eixa figura.
Gràcies, pare Àngel, per haver vingut i haver-nos explicat tot això. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que se incorporan con los